Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Repassem l'actualitat. El tinent coronel de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, declararà en la sessió del judici d'avui. Està previst que sigui un dels interrogatoris clau del judici del procés. El cap de la Policia Judicial de Catalunya, que és l'instructor dels atestats de la Guàrdia Civil, que han servit en bona part per fonamentar les querelles contra els líders independentistes. També declararà el secretari d'aquests atestats. Baena està citat a petició de les defenses de Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, i la sessió d'avui començarà a les 10 del matí. D'altra banda, França està compromesa amb la unitat i la integritat d'Espanya i compromesa amb el respecte del marc constitucional espanyol. Així arrenca la nota publicada que el govern francès ha publicat a la web del seu Ministeri d'Europa i d'Afers Estrangers, on afirma que el cas de Catalunya s'ha de tractar en el marc de l'estat de dret. El govern de França ha reiterat el seu posicionament públic sobre la crisi catalana l'endemà que un grup de 41 senadors de tots els grups polítics francesos van fer públic un comunicat on denunciaven la repressió contra els líders independentistes empresonats que definien com un veritable atac contra els drets i les llibertats democràtiques. L'ambaixador espanyol a França, per la seva banda, Fernando Carderera, ha afirmat que el manifest demostra un desconeixement absolut de la situació a Espanya per part d'un grup minoritari de senadors francesos. I el grup DIA redueix l'expedient de regulació d'ocupació al 40% i acomiadarà 1.600 treballadors. L'acord sobre l'expedient de regulació, anunciat al febrer, s'ha aconseguit finalment entre DIA i els sindicats majoritaris FETICO i UGT. Inicialment s'havien previst més de 2.000 acomiadaments, xifra que s'ha reduït al 40% i afectarà 1.604 empleats. I en plana religiosa, arriba el quart congrés de catolicisme a la Universitat Complutense de Madrid, que se celebrarà a la Facultat de Filosofia de la Complutense del 8 a l'11 d'abril. A l'esdeveniment hi participaran alguns dels catedràtics i professors més prestigiosos del món acadèmic espanyol i ha estat organitzat exclusivament per alumnes de la Universitat. El Congrés planteja novament la qüestió de què és això del catolicisme i es presentarà sota el lema L'home i la comunitat, i les conferències es faran al Saló de Graus de la Universitat Complutense de Madrid. Això és tot. Tornarem més notícies a partir de les 10 del matí, com sempre, aquí, a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Els dimecres cada 15 dies de les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies de les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
No dejaré que la ley elija mis herederos, los elegiré yo en mi testamento. Hagas o no hagas testamento, siempre hay que elegir a los herederos. Si no los eliges tú, lo hará la ley. ¿Tú dejarás que la ley lo haga por ti?
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Doncs aquí estem, com cada 15 dies, per posar una miqueta en solfa a la nostra salut de les mans de la sabidoria i l'experiència de la medicina natural. Aquí tenim aquí, doncs, un gran amic i fidel de la casa, el doctor Miquel Pros. Benvingut, doctor.
Hola, Bet, què tal?
Com estàs?
Bé, bé.
Sí? Sempre bé. Rius.
Sí, és que em fa gràcia perquè, com se diu això, la cunya que dius...
La falca,
que fa referència a lo natural, no? I la veritat és que aquest matí venia pensant lo allunyats que estem de la natura, tu.
Això és veritat.
És a dir, que quan veus tot...
Estem massa urbanitzats, no?
Sí, sí, tu. I jo crec que ens falta el contacte amb la natura. I llavors, esclar, no m'estranya que que a la consulta tinguem tanta feina, tu. És a dir, que jo penso que la medicina natural, per tant, és una part de la natura, no? És indispensable, imprescindible, si es vol fer una bona tasca amb el tema de la salut, tu. Perquè, Bet, t'haig de confessar que a vegades aquí expliquem casos d'èxit,
sí,
no? Però també tenim algun fracàs. I més que fracàs, algun tema no resolt, eh?
Algun misteri...
Sí, perquè amb això que et vull dir, que és molt difícil fer de metge. I nosaltres estem acostumats, és curiós, a resultats ràpids, però de tant en tant tenim alguna cosa que...
Que se'ls resisteix.
Sí. I llavors és quan dius, ostres, no? Però tornem a el que et deia al començament. Si la societat estigués més en contacte amb la natura, les coses ens anirien d'una altra manera, no?
Banys de bosc, no?, que diuen ara, que se'n diu.
Mira, ja et sona.
I tant,
sí,
i tant.
A mi em ressona molt, perquè és veritat, és a dir, ara sembla que hagin descobert, finalment arribarem un moment que entrar a un bosc ens cobrarà l'entrada.
Exacte.
Perquè com que cada dia n'hi ha menys, no? Llavors, entrar al bosc serà com entrar, no sé, Sant Joan de Déu, tu,
Sí, sí.
Patapam, 10 euros, no?
Sí, sí, completament
sí,
cert.
Sí, i inclús ens faran respirar l'aire, ens costarà car, tu. Ens costarà diners, vull dir. No? És que estem arribant a uns extrems, no?
Sí, no, això és veritat, que ens falta... No ens n'adonem, potser, i ens falta més abraçar la natura.
Sí, totalment. No sé, jo, els metges, jo crec que estem fent una bona tasca, però per altre cantó potser ens hauríem de fer mirar una mica, hauríem de ser una mica més autocrítics amb nosaltres mateixos i potser en vez de receptar tanta química hauríem de receptar també una mica de natura. Les nostres receptes, jo hauria de dir, doncs, tants minuts o tantes hores a la setmana, doncs un bany de bosc.
De natura.
Un bany de natura, totalment, Totalment. Estic totalment d'acord. I, a més, doncs, penso que hauríem de reivindicar, ara que tothom fa les seves manifestacions, doncs,
sí.
Manifestacions per recuperar natura. Perquè això que acabo de dir no és cap bestiesa, és a dir, que fixa't que, si és veritat, que anys A, no? Doncs un mico podia anar saltant des de Portbou, no?
Des de... D'arbre en arbre, no? Sí, de branca en branca.
Fins a Punta Tarifa,
sí.
Doncs, escolta, ara no hi arribes ni amb helicòpter. No? I per tant, és evident que clar, ens hem anat carregant la natura i de quina forma,
sí.
I per tant, doncs, clar, cada vegada tot està més pol·lucionat, cada vegada hi ha menys oxigen, els arbres no poden contrarrestar l'efecte de tota aquesta contaminació. I, per tant, doncs, no t'estranyi que, escolta, entrar en un bosc, arribarà un moment i diuen, escolta, sí, molt bé, vostè vol entrar, doncs pagui, no?
Pagui entrada.
I això és el que tot això repercuteix en aquest allau, eh? Estic parlant d'allau de patologies respiratòries, tu. Avui havia de vindre amb un... Que, mira, m'ha fallat, quina llàstima, amb la il·lusió que li feia al Marc.
Pobret.
Un nen de 14 anys... que volia vindre, doncs, per explicar el bé que havia estat durant uns anys. Ara potser feia... jo el vaig veure quan tenia 4 anys i ara l'hem tornat a veure amb 14 anys. Hem passat 10 anys que ha estat més o menys bé, però ara hi ha tornat. Perquè, clar, quan un va venint i el veiem doncs, no sé, un cop l'any, un cop cada X mesos, no?
Sí.
Clar, li anem recordant si allò que li vàrem indicar ho està fent, no? Però, clar, de repent, la gent... Clar, és fàcil que la gent es despisti.
Perds l'hàbit, suposo,
sí.
No? La constància...
I bueno, ara t'explicaré perquè està malalt. Però aquest nen va vindre a través d'una nena que avui té 12 mesos. És a dir, la mare de la mare d'aquesta nena ens va enviar aquest altre. I llavors és curiós perquè quan a mi em pregunten què és la salut... jo sempre explico, bueno, he explicat coses diverses, no? La salut, dic, una definició que a mi m'agrada molt és el silenci del cos. Però també explico, i això potser perquè ho palpem cada dia, que la salut és la diferència entre el que entra i el que surt. Vull dir-te que, esclar, el cos, doncs, ja saps, eliminem coses a través de la pell, del ronyó, de la femta, etcètera, no? Però hi ha moltes coses que es queden dintre. I el nas és un punt de drenatge de tota l'àrea nord del cos. És a dir, tot, el cap, el cervell, no?
És l'aixeta, com si diríem, no? L'aixeta superior que tenim.
És l'aixeta del cap. I ho tenim totalment embussat. I això, quan aquest conflicte es dona ja amb una, amb un cadell, si se'm permet, no?
Sí, 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 sí. Són els nostres cadells, evidentment.
De pocs mesos, i quan tu tens un nen o una nena de mesos, és a dir, i que t'arriben a la consulta els pares desesperats perquè resulta que laringitis, bronquitis, no, internada amb una bronconeumonia durant 6 dies a Sant Joan de Déu, no? I que la mare diu, escolti, doctor, diu, és que des dels 4 mesos, no? Diu, ara, diu, ara té 12, no? O sigui, portem 8 mesos patint. El pare es desespera, la mare li agafa una depre al veure el nen, la nena en aquest cas, intubada.
Pobreta.
Intubada amb un antibiòtic a la vena. Quan t'expliquen Ventolin a tope, ho estàs llegint, jo ho tinc aquí, no? Clar, jo veig, m'arriben els pares... Sovint t'haig de dir que, esclar, la mare treballa, el pare treballa, llavors també anen acompanyats de l'avi,
clar,
o de la iaia, o dels avis, no?
Sí, sí.
I llavors els avis estan desesperats i t'expliquen, és que la meva filla, doctor, és que li ha agafat una depre, perquè clar, quan veu la impotència, no?, la impotència de la medicina, és a dir, què està passant? I llavors, per què explico això? Perquè... quan aquesta nena que té avui, doncs, 12 mesos, quan aquesta nena tindrà 4 anyets, doncs estarà igual.
Mm-hmm.
És que estarà igual. I aquest és l'exemple, per exemple, d'aquest nen que havia de vindre avui, que el vam veure amb 4 anyets. I bueno, aquí diu, literalment, la seva història clínica ens explica, no?, aquest nen, diu, quan ingressa a la guarderia i a partir d'aquí comença amb una bronquitis. I una otitis, alterna bronquitis i otitis. I el mateix, tu, sembla que Sant Joan de Déu sigui...
bueno, tenen feina, pobres.
Diu, en un any ingressa a Sant Joan de Déu per una otitis aguda. Dos drenatges. O sigui, li operen allò que és tan típic avui, els drenatges i els carnots. Bueno, ja està operat, sembla doncs que hauria d'estar tot resolt, doncs no, posteriorment, bronquitis. Això, i laringitis, bueno, torna a fer otitis, i llavors una altra bronquitis, i això què vol dir? Antibiòtic, i més antibiòtic, i antibiòtic. Aquest nen el van veure amb 4 anys. Potser, gràcies als nostres consells, aquest nen va passar, va arribar a nosaltres l'any 2008, tenia 4 anyets, i torna el 2019,
passa 10 anys, entenem que bé, no?
Sí, i tant és així que està tan content, però, esclar, perquè m'arriba l'altre dia? M'arriba, diu, perquè m'explica, diu que atrapa una bronquitis rere una altra i unes angines. Li han fet, jo l'ausculto, està bé, és inversemblant, perquè un nano que té doncs, aquest problema tan important sí, aquí al coll i respires, està bé. Li han fet radiografies, la mare diu, escolti, doctor, és que ja està bé, me l'han radiat tant, pobret.
Yeah.
Diu, ara està pendent un TAC. Diu, no, jo no sé si fer-li o no fer-li. Li deixo o no li deixo fer? Jo l'exploro i li trobo una hipertròfia amigdalar. La faringe està totalment destrossada. Clar, jo li pregunto, dic, però escolta, què està passant? Que fas alguna cosa malament? A veure, repassem els teus hàbits dietètics. Llavors descobreixo que, si bé en un principi, quan tenia 4 anyets, apenas no prenia llet, perquè bevia llet de soja, perquè potser sí, gràcies als pares, doncs resulta que tu litros de llet es pren. Jo dic, oh, escolta, doncs, llavors aquí potser tenim un conflicte amb la llet, que t'està generant aquestes mucositats, tots aquests mals de colls i tal. Bueno...
pot haver-hi, no?, una relació directa entre la mucositat i la llet?
Hi és, sí. I llavors, doncs, bueno, inclús el propi metge, el propi metge, és el que el porta, diu, com és possible que a la placa, a les, aquestes plaques que li fan, no surt res, no es detecta res, i en canvi diu agafis tantes bronquitis. O sigui, ni a la pròpia medicina s'ho explica, no? Bueno, i el nano em pregunta, diu, escolti, doctor, diu, per què tinc tanta mucositat? I llavors jo li explico, intento explicar, perquè a vegades inclús em fa difícil, perquè aquest és un tema que avui, clar, la gent t'ho pregunta, és, per què tenim tants mocs, no? I jo dic, bueno, no ho sé, potser la forma de menjar, és a dir, potser hi ha aliments que generen més mucositat, potser el fet d'aquesta pol·lució que tenim...
Exacte,
no?
El que comentàvem abans,
fa
no?
que això, doncs, generi més mocs. Però, bueno, m'acaba dient, i això m'ha fet molta gràcia, jo li explico, doncs, i ell m'acaba dient, diu, bueno, diu, deu ser un error de fàbrica, no? Un error de fàbrica.
Ja està bé, no?, que un nen de 14 anys, com a mínim, s'ho prengui amb una miqueta d'humor.
Sí, sí.
Perquè, si no...
Però Bet, aquí t'haig de dir que la cosa no acaba aquí. És a dir, fixa't que hem posat aquí sobre la taula l'exemple d'una nena de mesos, l'exemple d'un nen de 4 anys, però que
els
passa,
14 i
gràcies
torna...
als consells, probablement d'aquesta medicina natural, et torna uns anys més tard,
sí.
Però torna amb la mateixa problemàtica perquè potser s'ha relaxat, no? Mm-hmm. Però és que ara t'explicaré dues històries més, i això passava ahir. És a dir, dues històries més que si anem amb dues persones de 50 anys, 50, 51, 52, no?
Amb una edat adulta...
Sí, però és que quan
tenir...
repasses la seva història clínica, és que és exactament igual, es repeteix la història constantment. I aquí és quan dius, bueno, el fracàs de la medicina. Hi ha un fracàs estrepitós. És a dir, aquesta persona de 50 anys, quan tenia 3 anys, ja el van operar d'amígdales. El van operar de carnots. Estava hipermedicat, és a dir, va prendre antibiòtics i corticoides, no? Amb 42 anys, debuta amb un pòlip nasal.
Déu-n'hi-do.
L'operen. L'operen amb 42 anys de pòlip nasal. Però resulta que això es reprodueix, perquè passa sovint. Es reprodueix i ara, amb 51 anys, el tornen a operar. O sigui, què està passant a medicina? Què està passant? Nosaltres hem tingut casos d'èxits. Els pòlips és una cosa complicadíssima, però a vegades tenim sort.
Expliquem una miqueta breument què pot ser un pòlip, per si l'oient...
El que el té ja sap que ho té. O sigui, el que té pòlips nasals, doncs és una excrescència que apareix a la mucosa nasal. Per mi, l'etiologia del pòlip es desconeix, no se sap per què. És a dir, el que passa que la clínica, el patiment que significa l'aparició d'un pòlip és absolutament colossal. És a dir, la gent no poden respirar, la qual els obliga a respirar amb la boca oberta, s'ofeguen a la nit, perden l'olfacte, perden el sabor, és a dir, són incapaços de detectar si estan menjant carn o peix. Hi ha problemes de sobreinfeccions, però per mi, clar, quan aquesta persona, si aquesta persona d'avui 51 anys hagués passat per la consulta i li haguéssim ensenyat la importància de la higiene nasal, que és el que ensenyem als pares en aquestes edats, a rentar-se el nas, a corregir els hàbits dietètics, probablement no arribarien a aquesta situació.
Clar.
No? Per tant, clar, és un tema recurrent. Quan són petits, és la crítica que nosaltres fem a la medicina, quan són petits, és a dir, si la medicina actua de la forma que actua i que estan actuant avui els nostres col·legues, és a dir, que quan hi ha una manifestació, doncs, en vez de deixar que el cos parli, que si hi ha febre, deixem que la febre actuï, que si el nen ha de descansar i ha de fer descans a casa, que es quedi a casa, el que no podem fer és donar-los el dalsi i portar-los al col·legi de la guarderia perquè no se'l podem quedar a casa. Però és que això té conseqüències de la llarga. I això que estem repassant no és res més que el mateix. Aquí, un altre cas d'un altre pòlip susceptible de cirurgia, però que el pacient, això el vaig veure ahir,
sí.
I aquest no tan sols és un fracàs de la medicina, sinó també podria ser un fracàs nostre. I m'explico.
En quin sentit?
M'explico. Ahir ens arriba un pacient que està desesperat per la presència d'un pòlip que no s'ha resolt. I llavors nosaltres l'hem vist diverses vegades i ahir amb la doctora, l'equip metge, presentem la història i dic, ostres, què està passant aquí? No pot ser... Nosaltres estem acostumats a resultats ràpids. Jo parlo de pòlips i tenim pòlips que s'han curat. És, nosaltres tenim pacients que ens han arribat un dia amb un mocador i ens portaven els pòlips a la mà. És a dir, els hem medicat, podem parlar... Cada pacient és un món i cada pacient el tractem d'una forma molt individual. Hi poden haver coses genèriques, no? Allò que expliquem, doncs, l'anteja nasal, que llavors, evidentment, s'ha de descobrir quin és l'esprai més indicat. A la farmàcia n'hi ha 20 i pico, a qual peor. Llavors ha de saber detectar quin és l'espai que respon i la tècnica com s'ha d'aplicar. Després, doncs, que sigui una hipertèrmia, i llavors, doncs, una medicació que pot ser, doncs, alopàtica, homeopàtica. Alopàtica, com que ja no funcionen, doncs, a vegades ho combinem, evidentment. Però hi ha circumstàncies, i aquí, doncs, alguna vegada n'hem parlat, de gent que d'una forma espontània, després de medicar o en el transcurs del nostre tractament, doncs un bon dia es moquen i patapam, tu, i els apareix el pòlip al mocador, tu. Bueno, això ha passat i passa, no? Altres que es reabsorbeixen sense donar més senyals, però no és el cas d'ahir. I llavors el cas d'ahir, per exemple, clar, per nosaltres també és depriment, això, no?, que acostumar-se amb aquests...
Frustrant, suposo.
Sí, i això, vaja, a mi em neguiteja tremendament, perquè dius, ostres, tu, m'he intentat tot. Però llavors aquí es planteja un tema que ahir dius, ostres, tu, és que no s'ha mogut res, tu, li hem fet això, li hem fet allò, aquest pacient presenta un problema, el que en diem una eosinofília, que no hem aconseguit mobilitzar, presenta, doncs, bueno, una sèrie de paràmetres que no... Bueno, res, és que no es belluga res. I llavors la doctora diu, planteja en el pacient, diu, escolta, diu, no has tingut algun conflicte emocional important? I mira per on que ell, en aquesta circumstància, venia acompanyat amb la parella. I llavors, allò que, esclar, ens mirem els quatre, estava amb un altre metge a la consulta ahir, i ens mirem els quatre, i ella es mira el seu marit, volguem dir, noi, parla.
Explica-ho, no?
Parla, no? O sigui, i llavors ell diu, bueno, sí, però, bueno, resulta...
Hi havia hagut un conflicte emocional...
Important. I llavors, fixa't que és curiós, perquè cronològicament, clar, i llavors, bueno, i per què no us ho explicaves? Llavors, clar, quina relació pot pensar un pacient que pot haver entre un pòlip nasal i un conflicte emocional?
Clar.
Pues hi és. És a dir, escolta, quantes vegades, doncs, un infart, una angina de pit, un vessament vascular cerebral, un ictus...
Venen per un estrès que no deixa de ser un conflicte. És un conflicte emocional.
Absolutament, cosa que això fa uns anys dir que un infart podia vindre per un estrès ni es contemplava. Això a l'època meva d'estudiant. Doncs ahir va ser boníssim perquè es va produir això. És a dir, i llavors ja una vegada ho situes cronològicament, dius, ostres...
Clar, suposo que tens una peça més del puzzle.
Sí, i ara estem en aquesta. Llavors, clar, plantegem... No és fàcil, això, de tractar de convèncer i explicar-li al pacient que una situació d'aquesta es pot vindre determinada per un conflicte que va passar. Però quan veus que aquell pòlip apareix als pocs mesos d'haver tingut aquest conflicte, val a dir també... que en el substracte de base del pacient també hi ha uns antecedents de patologia respiratòria. Nosaltres preguntem sovint al pacient, dic, quin és el... I ara t'ho preguntaria tu, per exemple, doncs, si arribessis a la consulta, quan fem una mica la història clínica, quin és el punt dèbil de la teva salut? I llavors un t'explica, doncs, mira, el fetge, l'altre te diu el ronyó, l'altre t'explica, doncs, els nervis...
Tots en tenim un,
oi? Tots tenim una cosa
o altra, no? Tots en tenim, el taló d'Aquiles.
Sí, doncs aquí hi havia una patologia bàsica, respiratòria, que també es va resoldre malament, i de fet això és el que l'ha portat, doncs, el que l'ha portat, però l'aparició del pòlip és uns mesos després d'aquest gran conflicte emocional. Per tant, clar, llavors, clar, ràpidament el que fem és reorganitzar el tractament. I, escolteu, ara, doncs, bueno, un tractament psicològic, aquí és quan entra en escena que si una constel·lació familiar, una biodescodificació, bueno, etcètera, etcètera. Clar, llavors hem de convèncer el pacient per intentar a veure si a través d'aquesta nova via...
Clar.
Ho podem resoldre. Clar, el tema és, si això s'hagués posat sobre la taula en el primer moment, potser...
Haguéssiu fet més via...
Haguéssim arribat més ràpidament a la solució. Ara, clar, jo estic expectant a veure què passarà. Però com que hi ha situacions de lo més bèstia que et puguis imaginar que se'n resol gràcies a una constel·lació, una biodescodificació, sí, perquè això ho tenim integrat nosaltres en els nostres protocols. Quan una cosa no resol, perquè és el que et dic, és nosaltres una migranya, un mal de cap, un vertigen, escolten, aquí hem donat testimonis, inclús això, un pòlip nasal, no? De gent que ha sigut un flish-flash. Llavors, quan hi ha coses que es cronifiquen amb el temps, que veiem que no resolem, i, bueno, què està passant? Doncs, bueno, a vegades passen coses desapercebudes, ni nosaltres ni el pacient t'ho posa sobre la taula, perquè, doncs, aparentment... Doncs,
no fa la relació.
Tothom és feliç i tot va de conya, no? Mm. Tot va superbé, però, en canvi, doncs, rau en el fons, doncs, un conflicte, i, per tant, si no resolem això, no resol. Perquè, clar, la pregunta, el pacient et mira amb una cara així de...
d'estranyesa.
Dient, bueno, però què m'està explicant? És a dir, quina relació? Bueno, doncs ja provo, ja ho veuràs. És a dir, llavors fas una biodescodificació. Jo aquí em podia explicar, aquí hem donat testimoni de gent, de situacions, de coses...
No, increïbles.
Gravíssimes, que se'n resol amb un tema d'aquestes, no? Mm-hmm. Per tant, la medicina, penso que no tot és la química, que no tot és doncs, l'antibiòtic, l'antitèrmic, l'antiinflamatori, l'antihistamínic, sinó que jo penso que si no donem l'oportunitat de recórrer de nou a la medicina natural, si la medicina natural, que és per nosaltres, per la medicina hauria de ser la base, l'essència, no? Uh-huh. Els fonaments, és molt difícil poder... Sempre anirem parxant, és a dir, i això els metges ens haurien de fer mirar. És a dir, no, hem de començar a veure les coses des d'una altra perspectiva. I una mica la situació global, aquesta situació de crisi humanística que estem vivint, doncs això en medicina es dona, però a més es dona amb un pes molt important perquè estem jugant amb la salut de la gent.
Mm-hmm. En resum, diríem, hem d'anar més al bosc, hem de recordar-nos de que les emocions poden tenir molt a veure amb els nostres problemes físics, donar una oportunitat a la medicina natural...
Deixar que el cos s'expressi, respectar el cos...
Escoltar el nostre cos.
Sí. I tindre present la natura com un element terapèutic de primera, de primeríssima necessitat.
Com un gran
necessitat.
Aliat, no? És un gran aliat nostre.
Perquè això que he estat dient avui, pensa que potser algun dia m'ho recordaràs, tu o algú dels que ens està escoltant, no? Que haurem d'entrar al bosc pagant uns diners.
Pagant una entrada. Doncs, doctor Pros, ens veiem d'aquí 15 dies, no em falli.
Doncs jo, de moment, me'n vaig a Solius.
Vostè sí que en sap, de viure de la natura i de...
Ho intento, sí.
Els nostres oients, els recordem que si volen demanar hora amb el doctor Miquel Pros, han de trucar al 93 212 1504, que té consulta aquí mateix al carrer Muntaner 551 de Barcelona. 93 212 1504. Doctor, 15 dies i ens tornem a veure.
Ens veiem.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat